Aquest dimecres es compliran 40 anys de la mort d'un mite. Elvis Presley continua sent una de les icones més presents en el món de la música i just abans d'aquest malaurat aniversari, avui al suplement hem reunit quatre persones impregnades de l'esperit d'un home que ho va canviar pràcticament tot. Primer de tot, Blai Mercè, company d'aquesta casa, bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
Estàs d'aniversari, també?
Sí, 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 s'ha de celebrar això.
Pel retorn d'ICAT d'una banda.
Ai, tant.
Suposo que hi sonarà una altra vegada el rei del rock de tant en tant, no?
Home, esperem que sí, que van sonant incombustibles de tant en tant, per saber d'on venim una mica, i sí, sí, Elvis té el seu racó allà, i tant.
Déu-n'hi-do quina taula que hem preparat avui. També ens acompanya el Joaquín Luque, que és president del club Elvis de tot l'estat. Què tal, com estem?
Molt bé, bon dia, gràcies.
A punt amb les maletes, a punt de marxar cap a Memphis, no?
A punt de...
Perquè allà s'organitza un sideral important, explica'ns això.
Doncs aquest any és el 40 aniversari i allà cada any fan celebracions, però clar, aquest any és una xifra que és rodona i anirà moltíssima gent de tot arreu, concerts, està la vigília que fan cada any també, moltíssimes coses, la veritat. Sí, sí.
Parles com a veu experimentat i has estat en d'altres aniversaris, no?
Sí, aquesta serà la setena vegada. Que...
Setena vegada?
Sí.
I què es respira allà un cop arribes?
S'ha d'anar i s'ha de viure perquè és una cosa especial, és anar a Memphis, visitar Graceland, visitar Sun Records, que és on va gravar per primera vegada. Nashville també, perquè fem ruta per Nashville, anem al Museu del Country, l'Estudi B, que és on va gravar ell, també Roy Orbison, Dolly Parton, moltíssima gent. És tota una setmana d'activitats i bueno, és veure gent de tot el món, de tot arreu, amb la mateixa passió per l'Elvis, no? És una cosa increïble. Jo crec que t'agradi més o menys Elvis, jo coneixo molta gent que no és fan d'Elvis i ha anat allà, t'agradi o no, és una cosa especial i s'ha de viure.
Uh-huh. Alfred Crespo, codirector de la revista Ruta 66, bon dia, benvingut.
Hola, què tal, bon dia.
Tu també te'n vas cap a Memphis o
no, jo no,
ho celebraràs des d'aquí?
Jo quedo a Sant Pol de Mar.
Escolta'm, per què continuem parlant d'Elvis 40 anys després?
Perquè, com diu el Joaquín, és un fenomen que ja supera el musical, és un fenomen inclús social, jo crec que és un tema paranormal ja, no? Mm-hmm. Qualsevol que hagi viatjat als Estats Units pot comprovar...
Però no només als Estats Units, no? Perquè el
no, però allà et trobes a un bar, el que seria l'equivalent a un bar Manolo, trobes a un tio vestit d'Elvis a Las Vegas, engalanat allà un dimarts, i és una cosa que supera tot el previsible, no? Tota la seva carrera.
En aquesta taula també tenim un que va una mica engalanat d'Elvis. Senen Armengol, bon dia.
Bon dia.
Musical, com estàs?
Molt bé.
Aquestes ulleres, Elvis, les
I
podrien vejar, i la camisa
Elvis
també.
Sí.
Per tant, amb tu també s'ha impregnat aquest esperit, no?
A veure, jo he estat a Graceland, per exemple, també dos vegades, com deia el Joaquín, és tota una experiència. Mai he estat en un aniversari, però també crec que, per una part, és millor no anar-hi quan és aniversari perquè hi ha menys gent, però sempre hi ha molta gent. Mm-hmm. I és una experiència molt, molt recomanable. Jo vaig tenir la sort que això no ho sap molta gent, de 7 a 8 del matí obren les portes de Graceland per poder entrar, no amb els autobusos, sinó poder entrar caminant. Uh-huh. I això m'ho vaig trobar de sorpresa, o sigui, i de sobte anava amb el cotxe, veig les portes obertes, hostia, tiro a freno a mà, se puede entrar, sí, sí, caminando fins al jardí de la meditació. Aquesta experiència mai l'oblidaré.
Una experiència,
vaig a plorar.
Una experiència religiosa, no? Pràcticament.
Sí, no, perquè, clar, entres amb els autobusos del tour i poder entrar caminar per aquell jardí, mm-hmm, va ser una experiència religiosa, com diria un altre cantant.
A veure, puja. Enrique Iglesias, en aquest cas.
No, jo no dic res.
Falvin of blue memories dim, where the skies are gray.
Estem als inicis, no, ara? Això
sí,
que estem
sí
escoltant?
Sí, sí.
Això és... A veure, m'il·lumineu, m'expliqueu què és això que està sonant?
Joaquín, tu tienes más datos siempre. Es que és una màquina.
Enciclopèdia Elvis.
Això és My sí Happiness, que és sí la primera
cançó que va gravar.
Del 53, no?
53. Va anar al Memphis Recording Service de Sam Phillips i, bueno, va gravar aquesta cançó i va gravar That's When Your Heart Began. Uh-huh. I, bueno, va fer la gravació, se'n va portar el disc i
era un regal per la mare.
Seva mare, no?
Que era un regal per la mare.
Va ser molt important, no?, la influència de la mare en el cas d'Elvis
sí
Presley.
Sí, sí.
També tenia problemes d'alcoholisme, no?
Sí.
Com li va afectar això, d'alguna manera?
A l'Elvis?
Sí.
Home, a veure, per ell la relació amb la seva mare va ser molt, molt... O sigui, ell apostava per ell, li va animar a cantar, i quan va morir, que li va pillar fent la mili... el servei militar a Alemanya, va poder tornar per anar a l'enterro i va ser la primera enterrada a Graceland. O sigui, la relació era molt, molt forta.
Mm-hmm. That's all right, mama.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do it, that's all right.
Blai, aquest és segurament el primer èxit, no?, de Presley.
Sí, sí, sí. I, clar, arribar en un moment... quina època era això?
Això és l'any 54.
L'any 54.
Aquí tenim l'enciclopèdia.
En un moment d'efervescència del rock and roll, Bill Haley acaba de treure el Rock Around the Clock, Chuck Berry també estava, però al final qui es va emportar tot aquest mèrit i de tots va ser Elvis, no?, perquè reunia tots els requisits per convertir-se en una estrella, no? El rock and roll necessitava un personatge blanc com ell i guapo com ell i que es mogués com ell per esclatar i per arribar, perquè la música dels negres arribés a tots els blancs, no?, i traspassés fronteres i arribés a tot el món i totes les noies joves es tornessin boges i a partir d'aquí esclatés.
Va ser també un dels primers productes del màrqueting americà, Elvis Presley?
Sí, jo crec que sí. Potser una de les, amb el permís de potser James Dean o alguns actors que ja abans ja ho van encarnar, és com la gran encarnació del somni americà, no?, que sorgeix d'un ambient totalment humil. Jo vaig estar també als Estats Units, que comentava en Graceland. A mi em va impressionar més que Graceland, perquè ja m'esperava que seria una atracció turística, perquè al cap i a la fi és això. I la casa com era de l'Elvis, tampoc no sabrem ben bé com era, perquè ens ensenyen el que volen que veiem, clar. Però a mi em va impressionar anar a Tupelo, i que allà que costa molt de trobar, perquè hi ha com allà com una placa i una casa, que era la casa, una casa feta amb tres parets i que potser només hi havia una habitació, que és on va néixer l'Elvis, no? I veies l'origen humil de que els seus pares també, doncs, no tenien diners, que eren pobres, i que d'aquí va passar a gravar per 4 duros aquelles cançons i el que es va convertir, no?, el somni americà, i després la decadència, no? És una mica tot això, tot aquest somni que ens venen, que Donald Trump també ara és segurament el màxim representant d'aquest somni, però Elvis ho és, i també advertia el perill d'aquest somni americà, no?, veient la decadència.
Com porteu vosaltres els moviments pèlvics?
Bueno, no massa bé.
No.
A partir de segons quina hora, millor.
Sí. Clar, suposo que també va ser l'home, el cantant, que va provocar aquest tipus de ball, no? Sobretot també amb els blancs, no? Això que comentava, no? Sí. Que va ser el primer blanc que cantava com un negre, potser.
Sí, bàsicament, ell quan va sortir per primera vegada a televisió, de fet, el show d'Ed Sullivan, fins i tot, només el van filmar de la part de dalt, o sigui que no volien que veiessin els seus moviments i bueno, va ser tot un escàndol a l'època, no? Que tampoc era per tant, però bueno.
I aquí com va arribar a casa nostra?
Aquí...
Si és que va arribar.
Aquí va arribar molt tard, i quan ell podia haver arribat ja van començar els Beatles i pràcticament va passar desapercebut. Ara amb el temps sí que, bueno, va entrar, però sempre en retard, i no, jo crec que no se l'ha considerat mai al nivell d'altres músics o grups de l'època o d'èpoques posteriors.
Va, una mica més de música. Elvis també va fer el seu periple pel món cinematogràfic, però no sé si li va sortir com ell s'esperava, no? Perquè...
No, ell volia ser el nou James Dean. Uh-huh. I, per exemple, a ell li va fastidiar molt que per King Creole no el nomenessin a l'Oscar. Ell sempre, o sigui, ha fet moltíssimes pel·lícules, òbviament les últimes, el guió era una excusa per treure cançons. Això era una maniobra del coronel Parker, però, a veure, tot s'ha de dir, King Creole és una molt bona pel·lícula i ell va fer una molt bona interpretació i les cançons eren boníssimes. I ja et dic, ell esperava que el nomenessin a l'Oscar.
Love Me Tender també va tenir la seva versió cinematogràfica,
sí, sí.
No?
Sí, sí, sí. For my darling, I love you
and I always. Aquí tenia només 21 anys, aquesta va ser la seva primera pel·lícula, no? Love Me Tender.
Efectivament.
I es va emportar una decepció, suposo.
No, per què ho dius?
No, perquè, per això, perquè volia ser James Dean, perquè volien que el tractessin com Marlon Brando.
Però és que, sí, va ser una excepció més als anys 60. Als anys 50 ell va començar, no és que fossin grans pel·lícules, però com a mínim tenien una certa qualitat, L'Homme Tendel, Jailhouse Rock, Loving You i King Creole. Després va marxar l'Emili, i quan va tornar, la seva intenció era...
La part de l'Emili també va ser un punt important, sí. No? La seva... va poder continuar cantant, no?
Sí, va estar un any i mig que no va fer res a Alemanya. Quan va tornar, la seva intenció era convertir-se en un actor seriós.
Perquè diuen que ja no era ell, no?
Allà es va canviar.
Allà sí, ja està... quan diuen que el van matar a la guerra.
Sí, ja estava congelat, ja estava congelat.
Que com l'havien matat allà, tenia
tots quatre,
el germà.
Tots quatre descarteu que Elvis continuï viu?
Jo personalment, sí.
Sí?
Sí.
Físicament, sí.
Oh, podria ser, no? Que tindria 82, 82. No? Tindria 82.
A veure, podria estar, però mira...
Congelat, si més no, com Walt Disney.
A l'any 95 va venir aquí a Barcelona, una 94-95, va venir una exposició itinerant de Graceland, que va estar a la Vall d'Hebron, i jo, que col·laborava amb una tele local en aquell moment, imagino que vaig ser la primera càmera que va arribar per allà, i bueno, a l'encarregat de l'exposició m'ho va ensenyar tot. Em va obrir Cadillac, trajes, tot, però saps el que més em va impressionar?
A veure.
La recepta de pastilles que prenia a l'última època. Quantes diries?
Ni idea.
Un número.
Home, per la cara uppers, que fas...
Uppers i downers.
Per la cara...
De tipus de pastilles.
Sí, d'uppers i downers. Ah, sí, quan feia tres concerts diaris, dos, tres concerts diaris, tenia que prendre...
Unes per espavilar-se i l'altra per relaxar. A veure, Blai, ajuda'm.
13, va.
90.
90.
90, doncs.
No, amb això vull dir que ho prenem tu, jo, qualsevol dels que estem aquí...
O tots
dia,
junts.
No, i morim. O sigui, em refereixo que el seu metabolisme ja estava... Havia canviat molt i en els últims anys, clar, es va començar a engreixar. I...
Per què es va espatllar, Elvis?
Per què? Bona pregunta.
Pel seu mànager, bàsicament.
Sí? A veure, expliqueu això.
És que part del fenomen Elvis és, té el cognom que ha dit el nen abans, Parker. Vull dir, va ser el primer gran mite, el primer gran cantant de rock blanc que podia arribar a tothom i tot el que vulguis, però va ser el primer producte manipulat absolutament per una persona sense escrúpols. Sí. Hi havia pel·lícules horroroses que les feia perquè li deien que les tenia que fer.
Sí, però, un contracte... però això era, o sigui, la teoria del coronel Parker. O sigui, ell va pensar, en comptes de fer 40 concerts, fem una pel·lícula que la vegi tothom. O sigui, i
amb això et carregues la carrera musical.
I a més el feien cantar, no?, aquestes pel·lícules, molt sovint. I
sí, però no actuava en directe. No actuava en directe. Va estar molts anys sense actuar en directe. Per això, quan va tornar a fer concerts, feia 2 i 3 diaris.
També va ser el responsable del seu èxit, també, segurament. També. Sense,
clar, és la cara i la
sense
creu.
Sense Parker no hagués arribat.
És el que comentaves
arribar,
tu, no? És...
Mai se sap si va ser bo o dolent. Perquè, per exemple, no va sortir d'Estats Units, en teoria, perquè el coronel Parker tenia problemes de passaport. O sigui, ell li deia de no sortir del país perquè no interessa, però també era per una qüestió personal d'ell.
No volia perdre el control.
Creieu que aquest... Digues.
Era com la mare de Justin Bieber, quan Justin Bieber tenia 16, que viatjava amb ell i on anava la mare anava ell, no? Vull dir, era un tema...
Aquest segurament també acabarà bastant descarregat.
Aquest va bé, a punta maneres.
Blai, tu l'has vist en directe, també, el Justin Bieber?
El Justin Bieber, sí. Elvis no el vaig veure en directe, però he vist vídeos d'Elvis... Era bastant més digne que l'espectacle que fa Justin Bieber, però al cap i a la fi acaba sent tot el mateix, com a producte de masses que arriba a un cert públic que no sap gestionar bé l'èxit i que entra en un període doncs, de decadència, en un període de dubtes i de que personalment no sap ben bé cap a on va. No?
I no tens el control de qualitat. El Joaquín segurament ho sap millor que jo, però crec que tenia una exigència de treure 3 LPs a l'any.
Correcte. Sí.
3 discos a l'any és una barbaritat per mantenir un nivell
decent.
Alt.
Però creieu que aquest final tan tràgic també ha fet que la seva figura es fes tan gran?
Jo crec que sí. Perquè al final que el que ven d'Elvis no només és la música, sinó que és la història que hi ha al darrere, tot el que representa, tota la seva vida, és un mite, i al final els humans el que volen són històries. No?
Però és un final una mica... Però... Si s'hagués matat com James Dean, hagués sigut millor que no morir-te al lavabo amb els pantalons als genolls.
Però parlàvem, deies, de la popularitat d'Elvis, hi ha una anècdota molt curiosa, que dèiem que va estar molts anys sense actuar en directe, llavors quan la NBC li va proposar fer aquest especial de televisió, el 68 Comeback Special, va acceptar fer-ho perquè el productor li va dir Elvis, la gente ya no te conoce. ¿Cómo? Mira, vamos a salir a la calle por Sunset Boulevard y si la gent no reconeix, acceptaràs fer a l'especial? I van sortir a passejar per Los Angeles i la gent no el reconeixia. I per això va decidir fer-ho. I curiosament, abans de gravar-ho, que encara que era gravat, però era música en directe, que era la primera vegada que actuava en públic davant i amb músics, es va collonir.
Avui al suplement d'estiu recordem la figura d'Elvis Presley. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah. Com anava d'amor, Elvis Presley?
Sobrat.
Sí?
Si a tot li diem amor.
Si les pares de Graceland parlessin...
Sí. I de divorcis?
Un
i prou?
Un i prou.
No està malament, no?
No.
Bastant més llest que Mick Jagger.
Sí. Li va sortir més barat, si més no. Però també tenia aquesta fama de Don Juan i...
Sí, de fet, a l'època de les pel·lícules, jo crec que poques coprotagonistes no van estar amb ell. I després, als anys 70, quan va començar a tornar a Las Vegas i quan anava a les gires, de fet, ell portava la seva Memphis Mafia, que eren els seus amics que anaven amb ell, i les dones totes es quedaven a Gresna, o sigui que ells no deixaven que anessin amb ells.
Per alguna cosa devia ser, sí. No? Devien fer de les seves. Sí. A vosaltres per què us fascina tant la seva figura? Què us fascina, la figura, la música?
Jo personalment a mi és tot. Jo des de fa molts anys soc fan d'Elvis i això m'ha portat a fer moltes coses com el tema del club. Ja fa molts anys que estem amb el club Elvis, són 26 anys ja. I bueno, és compartir amb altra gent que la mateixa passió que tens tu i bueno, jo crec que Elvis va oferir moltíssimes coses, podia fer moltes més coses, però amb el que tenim la veritat és que jo crec que tenim molta cosa, ens va deixar un llegat molt, molt gran.
I a vosaltres?
A mi m'agrada molt la música i em fascina el personatge. Ja més allà de com morís o no morís, no? Però algú que es vesteix de policia per entrar a l'estudi de gravació disparant trets, o bé, és una absoluta anada d'olla contínua des d'un punt a l'altre, que ara ja sabem com acabava, però imagina't a l'època que devia pensar el personal, no?
Sí, nena, tu la manera de vestir veig que també et va impregnar, eh?
Sí, sí, sí. A veure, em perdó, eh? Jo no sóc gay, no tinc cap problema, però si tingués que definir un personatge masculí la bellesa, diria Elvis. A part, la veu que té, i a part és que ho té tot, com deia el Joaquín, i és que són tres Elvis, el del 50, el del 60, el del 70, la barreja de tot. Sí, mm. Sí, sí.
I a la música que fa avui en dia, Blai, tu que també la segueixes, com els ha influenciat Elvis Presley? Perquè...
Jo crec que els ha influenciat d'una forma, a excepció dels que segueixen fent rock and roll de tota la vida, que és evident que hi ha la influència directa, però jo crec que pot ser una influència més aviat indirecta, perquè David Bowie era, per exemple, per posar un dels que ha influenciat pràcticament tots els músics actuals de tots els estils, era un gran fan de Little Richard, d'Elvis Presley, tampoc és casualitat que van néixer el mateix dia, però sí que era un fan, ell de petit volia ser Elvis. I per tant, clar, Michael Jackson un altre, no? Que no hagués estat el mateix sense Elvis. Després tot el que és la moguda de Memphis, des de tots el segell Stacks de Soul que va sorgir poc després que esclatés doncs, el rock and roll, però que també està més relacionat doncs, amb el blues i amb altres estils, també. I per tant, clar, Elvis, si tu fas com un arbre de la música del segle XX, Elvis està allà i veus com totes les branques van a parar una mica amb ell, també amb altres pioners, no? Però sí, sí, Elvis hi és.
Encara que no és veritat de tot, però els Beatles ho van dir. Antes d'Elvis no havia nada. I el respecte que es tenien els uns pels altres...
Però i després... Després d'ell, veieu algú que pugui haver encarnat aquesta figura d'aquesta manera?
Jo crec que no. A més, ara és tot molt divers i hi ha de tot. En aquella època no hi havia tantes coses i un mateix artista que pugui agafar tot això i exportar-ho a tot arreu, jo crec que ara, bueno, sí, està tot molt diversificat. Jo crec que el mateix fenomen no es podria repetir.
I creieu que la música ja està tota inventada? No, perquè ell la va revolucionar d'alguna manera, no?
No, no, ell va ser pioner en moltes coses i va agafar, va saber xuclar els cants espirituals negres, va saber xuclar el country, l'incipient rhythm and blues d'aquell moment i ho va portar a les masses, però hi havia molts altres que ho feien en aquell moment. Tampoc no va ser ell l'inventor, ell va ser el que ho va portar, el que ho va fer explotar, però no està tot inventat. Jo vull pensar que no, que es van creant coses noves i que després hi van haver altres coses i encara estem creant. Vull dir, jo aquesta idea de que el que es feia abans era molt bo i el que es fa ara no s'aguanta per enlloc i això, no estic gens d'acord.
Esteu d'acord amb el Blai? Ells són més veterans que tu, Blai? Ells són més veterans que tu i jo crec que són més nostàlgics, també, no?
Jo crec que coses importants se segueixen fent, discos bons, grups molt bons, artistes, potser la gent ara toca inclús millor, els nanos comencen a tocar abans...
Tot... Espera, puja aquesta.
Però no hi ha bandes que facin això ara, eh?
Digues.
Li puc fer una pregunta al Joaquín?
Vinga, va.
Dispara. Has vist a Chris Isaac en directo?
Sí, lo vi. El vaig veure a Memphis al 2000.
A l'Azquena va estar, no?
Sí. És que a mi a l'Azquena, i mira que no és del meu agrat, però has d'admetre que un parell de cançons vaig veure a Elvis.
Sí, té un...
Sí, però una també té un Camilo Sesto.
No, però digo, dos canciones. Fue un momentito, però lo vi,
I també és gran fan d'Elvis.
I una pregunta per vosaltres dos, els superfans d'Elvis. Què us semblaria ara que es fes una gira amb Elvis recreat com un holograma?
Ja s'ha fet.
Però gira per tot el món, que anés per tots els festivals... Sí.
S'ha fet, no amb holograma, però sí amb pantalles de vídeo. S'ha fet des de l'any 97 fins fa 3-4 anys. Es feia Elvis via vídeo i els músics que tocaven eren els seus, era la TCD Band. I això s'ha fet a Europa, a Japó, ha anat per tot arreu.
És abominable.
Però una cosa és les pantalles, l'altra l'holograma, que ja és la figura allà, que es veu allà com si fos real.
Això de moment no s'ha fet.
Això seria impactant. I de fet, jo crec que una mica els festivals i això, i la retromania que hi ha, va una mica per aquí, I això fa una mica de por.
I podrien fer tocar Michael Jackson amb Elvis Presley i Amy Winehouse, no? Barrejar-ho tot allà i fer un...
Deixem els morts en pau.
Si hagués durat una mica més enllà dels 42 anys, el llegat encara hagués estat més gran o va ser la seva joventut?
Jo crec que... A veure, o que l'hagués viscut molts anys més, però a nivell de mite va acabar quan tenia que acabar. A més, 77, el punk...
Jo crec que hagués
quedat com una cosa una miqueta temporal o igual... Hi ha grans artistes d'aquests... Ja sabeu, el Nick Cohn, el de Fever Sado Noche, deia que si els Stones haguessin tingut decència s'haguessin matat en un accident d'aviació a 69, no? Que era la seva manera de dir que hi ha una sèrie de coses que a nivell de mite o Lennon, no?
Mai havia pensat això, però què hauria passat als 80? No m'ho vull...
Potser l'hagués agafat... No, imagina't.
Potser
hagués gravat en Julio Iglesias...
No, jo crec que l'hagués agafat Rick Rubin com a Johnny Cash i li hagués fet uns American Recordings i hagués ressorgit la seva figura d'Elvis.
S'hagués atrevit.
Versionant Nine Inch Nails, versionant The Beach Mode...
Ara deies, Julio Iglesias, no marxeu perquè farem una petita pausa i de seguida arriba l'Arnau Tordera amb les pitjors cançons de la història de la música. Avui un capítol dedicat a Julio Iglesias. I quan venia cap aquí, que ara s'està esperant, m'ha avisat. Dic, escolta, això de l'Elvis m'està agradant molt. De cara a demà preparo un capítol amb les pitjors cançons de la història de la música d'Elvis Presley. Sí, que tots atents a la ràdio. Serà polèmic. Ja sabeu que l'Arnau Tordera d'Obeses, si una cosa està amb la llengua, és que la té molt llarga i a vegades li hem de tallar. Fem una petita pausa. Gràcies a tots. El Blai Mercè per haver-nos acompanyat, també el Joaquín Luque, l'Alfred Crespo i el Senen Armengol. Molt gràcies. Bon viatge a tots els que marxeu cap a Memphis. Molts records a tots els amics i coneguts. I segur que ho disfrutareu i ho passareu molt bé. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb Julio Iglesias. Fins ara.